Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Donald Trump ha iniciat el seu segon mandat a la Casa Blanca assegurant que comença una nova etapa en què els Estats Units es faran respectar.
The golden age of America begins right now.
L'era d'or d'Amèrica comença ara mateix. El nostre país tornarà a florir i serà respectat arreu del món. Serem l'enveja de totes les nacions i mai més s'aprofitaran de nosaltres.
To be taken advantage of any longer.
Després de jurar el càrrec com a 47è president nord-americà dins el Capitoli, Trump ha anunciat la firma d'un decret d'emergència nacional en matèria d'immigració a la frontera amb Mèxic per enviar-hi militars i deportar massivament immigrants irregulars.
Reinstauraré la meva política de quedeu-vos a Mèxic i enviaré tropes a la frontera sud per repel·lir la desastrosa invasió del nostre país.
El nou president nord-americà també anuncia que la seva administració no reconeixerà les persones transgènere i que recuperarà el control del canal de Panamà. Notícies a Marc Teixidor.
Optimisme entre els executius de les grans companyies presents al Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Gairebé el 60% dels presidents i consellers delegats de les empreses més grans del món preveuen un any de creixement econòmic, segons una enquesta elaborada per la consultora PricewaterhouseCoopers. La xifra puja fins al 70% quan se'ls pregunta sobre l'evolució de l'economia espanyola. Les bones perspectives poden tenir un efecte immediat en l'ocupació, perquè més del 40% preveu augmentar la plantilla aquest any almenys un 5%.
A l'estat espanyol, el nomenament de Marc Murtra com a nou president de Telefònica ha passat factura a la companyia pel que fa a la cotització a la borsa. Tot i la resposta dels mercats, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, defensa el valor estratègic del canvi a la presidència.
Necesitamos una empresa que lidere un sector estratégico hacia adelante, como es el de las telecomunicaciones, que además, como he dicho, tiene ramificaciones muy importantes en áreas como la de ciberseguridad o la inteligencia artificial, donde creemos que el nuevo presidente además puede realizar aportaciones particularmente relevantes.
Barcelona no tindrà pressupostos nous aquest any. El govern municipal del socialista Jaume Collboni ha trencat definitivament les negociacions amb els comuns i assumeix que haurà de prorrogar els comptes de l'any passat, perquè amb el suport d'Esquerra no en tenen prou. El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha anunciat que s'han cansat d'esperar i donen per liquidats 4 mesos de converses.
La Policia Nacional ha detingut a Sabadell 12 membres d'una organització criminal dedicada a les ciberestafes. Han identificat més de 700 persones estafades, a les quals van arribar a robar prop de 2 milions d'euros en total. La investigació va començar fa 2 anys i dels 12 detinguts, 11 ja són a la presó. Teoria del joc de l'escriptor igualadí Adrià Paco ha guanyat el 10è premi Llibres Anagrama de novel·la dotat amb 12.000 euros. L'obra ressegueix la vida sentimental i sexual de l'Ernest al llarg de 2 dècades, de les de la consolidació de les xarxes socials i el feminisme.
És una reflexió sobre el desig heterosexual i les contradiccions de les noves masculinitats i el feminisme. L'autor, que defuig les etiquetes, va escriure aquesta novel·la perquè trobava a faltar un llibre sobre el desig masculí en un moment de canvi de paradigmes.
La meva novel·la es parla de com de que ara sembla que res és impossible. Llavors, un cop res és impossible, la feina és de construir una moral per nosaltres, sense el pes de la tradició, sense el pes de la religió, etc. No? No recordo qui ho diu, que al final les societats han de tenir sempre un codi de control del desig, que és una cosa central, i sembla que és una cosa que s'hagi de renovar, que per molt que vagis traient coses n'apareixen de noves per regular-ho.
El Premi Llibres Anagrama de novel·la l'han guanyat autors ara consolidats com Pol Guasco i Imma Monsó. El llibre es publicarà a finals de març.
I els esports, el Barça busca aquest dimarts al camp del Benfica, a la Lliga de Campions, millorar el seu rendiment, sobretot en relació al partit de Getafe a la Lliga, segons ha dit Hansi Flick.
Guanyar la Champions no és gens senzill. És una de les coses més difícils del món. Podem fer-ho molt bé, però hi ha altres grans equips que també ho estan fent molt bé. Espero que contra el Benfica, que juga d'una altra manera, el meu equip pugui jugar amb un altre estil.
My team playing another style.
Ansu Fati ha tornat a la convocatòria. D'altra banda, els blaugranes ha sabut que jugaran als quarts de la Copa al camp del València.
La jornada 20 a primera s'ha tancat aquest dilluns amb aquest resultat: Villarreal 4, Mallorca 0.
El Barça d'handbol ha confirmat la marxa de l'extrem Aitor Ariño a la final de la temporada, tal com va avançar fa algunes setmanes Catalunya Informació. Ariño ha fitxat pel Fuxe de Berlín.
El Mundial d'handbol, jugat aquest dilluns, partit de Suècia 29, Espanya 29.
I encara en handbol, Joan Canyelles ha anunciat la seva retirada als 38 anys.
Fins aquí les notícies.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és un es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns? Qui sap si he comentat el discurs de Donald Trump amb tot l'entorn del moment, no? 47è president dels Estats Units. Mai, per cert, el món no havia estat tan pendent d'un discurs d'investidura ni tan polaritzat entre la por i l'eufòria. I amb Elon Musk ben a prop, a tocar. Com ho veieu tot plegat? Ens preguntem cap on ens porta precisament l'ambició d'aquests dos homes, de polítiques grolleres, agressives i amenaçadores. Hem reservat la primera trucada a Victòria Alsina, que és professora de la Universitat de Nova York, i de la Pompeu Fabra, exconsellera d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat. I ara mateix ja obrim el 93-201-7474. No sé si tindreu alguna pregunta al respecte. El telèfon és a disposició. Preguntes com aquesta del Miquel, que adreça precisament a la metgessa i teòloga Teresa Forcades. Com explica la baixa taxa de vacunació contra la grip? Li demana. No sé com ho deu veure ella. Disposem de 8 línies telefòniques, línia 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Si vols conèixer el gener, mira l'Ametller.
Dites fites.
Avui als Estats Units està prenent forma una oligarquia d'extrema riquesa, poder i influència que amenaça la nostra democràcia, drets bàsics, llibertats i oportunitats perquè tots tirem endavant.
Són paraules de Joe Biden en el discurs de comiat de la nació dijous passat, i fa poques hores que Donald Trump ha tornat a ser president. Déu el va salvar perquè Amèrica torni a ser gran. A l'edat daurada, ha dit, amb intenció manifesta de dominar el planeta unilateralment, si cal, i amb Elon Musk, l'home més ric del món, com a vicepresident de facto, i amb la seva ofensiva contra les democràcies liberals. I mentre el populisme triomfa al món, Cap on ens porta l'ambició d'aquests dos homes de polítiques grolleres, agressives i amenaçadores? Victòria Alsina és professora de la Universitat de Nova York i de la Universitat Pompeu Fabra, exconsellera d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat. Professora Alsina, bona nit i gràcies.
Molt bona nit, ja el tenim aquí.
Ja el tenim aquí, exacte. Com heu vist, per cert, el discurs d'investidura?
Contundent. Ha intentat amb un discurs resumir o transformar tot el que van ser promeses electorals en fets concrets que ell vol executar, no els primers 100 dies de mandat, sinó les primeres hores, perquè, segons sembla, té preparades desenes d'ordres executives, de decrets, que volen posar sobre la taula alguns d'aquests temes de manera molt immediata.
Retòrica expansionista, imperial, superba. Cap on ens porta l'ambició d'aquests dos homes, Trump i Musk?
Bé, jo què voldria dir, perquè a vegades en dies com avui també doncs una mica de broma va bé, no? És a dir, aquí la bona notícia és que Elon Musk no va néixer als Estats Units i per tant no podrà ser el proper president quan Trump acabi el seu mandat, no? Però està clar que el tàndem Trump i Musk ens donaran molts titulars de molta envergadura els propers dies, setmanes, mesos i segurament anys. I jo crec que tot el món ara es pregunta si realment serà capaç d'executar totes aquestes promeses. Està clar que alguns temes sí que té la possibilitat de portar-los a la pràctica, com tots els temes d'aportacions que ja ha anunciat, declarar, per exemple, els càrtels de narcotràfic, grups terroristes, el programa aquest Queda't a Mèxic, per la gent que està esperant doncs, poder tenir la seva ciutadania o el seu permís que no puguin entrar als Estats Units, temes d'aranzels, temes de petroli, hi ha temes que sí podrà tirar endavant, però tot el món s'està preguntant, per exemple, en tots els temes internacionals amb els quals ja s'hi ha posat, no? Des del canal de Panamà a Groenlàndia, passant per Xina, els aranzels o la guerra d'Ucraïna, realment què serà capaç de fer?
I tant. Però on s'acaba l'ambició d'aquests dos homes?
En el que sigui important per Amèrica. És a dir, jo crec que els dos són persones diferents. Ara podem fer una mica les diferències entre Trump i Musk. Però en el cas de Trump, ell vol posar Amèrica first, no? Amèrica primer. I, per tant, ell diu que aquest és l'únic límit a les polítiques que farà. El Golf de Mèxic, doncs ara passarà a ser el Golf d'Amèrica, encara que legalment això no ho pot canviar, de manera unilateral. El tema dels aranzels, doncs perquè protegeixin tots els productes americans. Les guerres, només les que interessin directament als Estats Units. L'acord de París, per intentar protegir les polítiques de la lluita contra el canvi climàtic, doncs si perjudiquen a l'economia americana, no. Per tant, per contestar-te, Xavier, jo diria que el límit són els interessos nacionals dels Estats Units per Donald Trump.
Dues personalitats tan fortes, amb uns egos dimensionats, hi ha el risc que acabin topant, no?
En algun moment un pot pensar que això serà així. A veure, la cartera i el lideratge que tindrà Musk a nivell operatiu i pràctic quan ara el govern s'activi és liderar un ministeri o una secretaria d'Estat que es dedicarà a millorar l'eficiència del govern. I aquí una dada que ja han dit és que l'any 26, el 4 de juliol del 26, el 4 de juliol, no? El dia que Estats Units celebra el dia de la seva independència, doncs l'any 26 farà 250 anys d'aquesta independència. I Trump i Musk ja han dit que volen celebrar aquest 250è aniversari declarant que Estats Units s'ha lliurat de la burocràcia. Per tant, aquesta és la missió que té davant, oficialment, almenys a nivell de govern, el que fins ara és el director i propietari de Tesla i un dels homes més polèmics. A partir d'aquí, jo crec que Musk no dubtarà en fer declaracions de tot tipus, interferint doncs, el que ell cregui i consideri en cada moment. Tenim aquí dues persones molt vocals a xarxes socials que no sempre estaran alineades. Jo crec que això ho podem dir-ho ja.
I tenint en compte la darrera enquesta global del Centre Europeu de les Relacions Exteriors, la major part de la humanitat espera Trump amb els braços oberts. Però i des de la perspectiva d'Europa, com ens ho hem de mirar, això?
A veure, des de la perspectiva d'Europa, nosaltres aquí això ens pot ocasionar reptes importants. A veure, el tema dels aranzels, Trump va dir en campanya, i si ho porta a la pràctica això serà un problema important, que en el cas de Xina els pot elevar fins a un 60%, però en el cas dels productes europeus al voltant d'un 20%. I això afecta i molt a l'economia europea. En el cas de Catalunya hi ha més de 3.000 empreses catalanes que exporten quantitats importants dels seus productes a Estats Units i, de fet, si et mires els socis comercials que té Catalunya a l'exterior, Estats Units és el cinquè soci més important. Per tant, això tindrà conseqüències per Europa, per Espanya, per Catalunya, per les nostres empreses i, en termes geoestratègics, la guerra d'Ucraïna, és molt possible que Trump la pugui acabar o la vulgui acabar de manera ràpida. I això vol dir segurament doncs, que Ucraïna perdrà una part del seu territori en favor de Rússia. I en el cas d'Israel, aquí Trump està obsessionat en guanyar el Premi Nobel de la Pau, aconseguint doncs, promoure els acords d'Abraham i acabar la guerra al Pròxim Orient. I, per tant, això també és possible que passi. I això, evidentment, doncs, a Europa ens afecta.
Són fets constatats que Donald Trump és un líder colpista, racista, delinqüent, condemnat.
Torna però que a ser... tothom el vota, eh?
Sí.
Ha guanyat, eh?
Torna a ser president dels Estats Units, el 47è, disposat a firmar un centenar d'ordres executives. Agonitza el món tal com el coneixem avui, Victòria?
Trump, en la seva campanya, va saber canalitzar molt bé el descontentament de la població americana davant de dos problemes, sobretot, que eren la inflació per una banda i la immigració per una altra, i traduir això en solucions pràctiques, que als americans els hi semblés que els hi podien millorar la vida. Això va sumar-se a un cert cansament acumulat en aquell país respecte a un discurs més bonista, més woke, que ara es diu del Partit Demòcrata, que no donava resposta directa a les principals preocupacions dels americans. Bé, això no és independent del que passa a la resta del món. Veiem que els partits d'ultradreta, partits de tendències xenòfobes, doncs no només triomfen als Estats Units. De fet, avui els mandataris estrangers que acompanyaven Trump en la seva presa de possessió com a 47è president, doncs allà hi trobàvem líders que han tingut discursos molt semblants, Milei, Argentina, Bukele, El Salvador, Orban, Hongria, Meloni, Itàlia. Per tant, doncs està clar que això és una tendència global de la qual no sé qui se'n podrà escapar.
Ens ho diu Victòria Alsina, professora de la Universitat de Nova York i de la Universitat Pompeu Fabra, exconsellera d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat. Victòria, moltíssimes gràcies un cop més i bona nit.
Gràcies, Xavier, i que tinguem una conversa interessant els propers dies, segur, doncs, per analitzar tot aquest impacte. Molt bona nit.
Endavant. Doncs aquest és un programa que fem Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí i Oriol Fidalgo, i tots els oients com Pau Joan de Palma. Pau, bona nit.
Bona nit, estimat Xavier. Enhorabona pel programa, no?
Gràcies.
Em dir-ho, eh?
Gràcies, tu diràs.
Mem, no, un comentari damunt del tema d'avui, que era l'investidura del Trump. Bé, doncs, escolta, vull dir, donar-hi una oportunitat, no? Com deia en Churchill, la democràcia és el sistema menys dolent, però, bueno, ha guanyat i ho hem de reconèixer i donar-li una oportunitat. Quan han arribat aquí, quan han arribat aquests multimilionaris, serà per cosa que cosa, vull dir, tan dolent no seran, vull dir, donem-li. Uh-huh. Que si el podem criticar, sí, vull dir, moltíssim, evidentment, però no és la seva gestió que hem de jutjar i hem d'analitzar. I jo suposo que superarà el primer mandat, n'haurà pres, i, bueno, les relacions internacionals que haurà tingut i els contactes i l'empenta que té i el, diguem, avui com el veus, vull dir, confiat, de segur, de si mateix, vull dir, amem què passarà, vull dir, només això, donem-li una oportunitat, ho veurem, perquè pitjor, vull dir, com estem avui en dia, els qui m'han manat, vull dir, bé, Biden, Europa, Gaza, tot això, sí, a la darrera s'ha posat la medalla de Gaza, el Biden, però, bueno, pitjor que podem estar, vull dir, per poc bé que ho fain, milloraran la situació actual que tenim, a nivell mundial, a nivell global, en refresc. Uh-huh. I sembla que ell té més contactes de diàleg que no pas la Kamala Harris pogués tenir, o només això, vull dir, donem-li una oportunitat i veurem a bon ens duen, que tan dolent no seran, eh? Uh-huh. Res més.
El temps dirà. Gràcies, Pau Joan. Bona nit. Anirem de Palma, Manresa. Ricard, bona nit.
Què diu aquest senyor?
Com anem? A veure.
Ai, mira, preocupat per això del Trump. No sé pas com acabarà tot plegat. Espero que seguim la vida anant al Trump. Bueno, ja està, he fet el gag d'avui. Aviam, dues qüestions. Ahir va trucar el Miquel de Sabadell preguntant a veure com ens ho fèiem els cecs per orientar-nos, si no m'equivoco, o alguna cosa semblant. També va preguntar del tema dels sords muts. Jo això no em puc respondre, bé, no ho sé. Però el Pep de l'Eixample va trucar i ho va explicar molt bé. Sí que és veritat que els cecs, principalment el que fem és anar seguint, anem per la vorera i anem tocant la paret amb el nostre bastó perquè això ens permet orientar-nos, perquè si ens anéssim cap a la dreta, cap a la banda de la carretera, avui en dia que hi ha aquestes voreres que no són voreres, és a dir, que tot està al mateix nivell, podríem acabar enmig de la carretera sense donar-nos en compte i ens podrien atropellar. Però tenim, a part d'orientar-nos per la bastons, orientem també pels sons, per les orelles. És a dir, aconseguim aprendre que hi ha un... Si, per exemple, abans d'arribar al portal de casa meva sé que hi ha una entrada d'un garatge, un aparcament de cotxes cobert, quan notaré que el bastó canvia de soroll, sabré que estic a punt d'arribar a casa. No sé si m'explico. Ens orientem a través de sons. Sí que és veritat que no ens ho posen fàcil, perquè el Pep ho deia molt bé, el repartidor que deixa la carretilla, la furgoneta, la porta oberta, que el bastó hi passa per sota però no la detecta i per tant ens hi podem donar un cop a la cara i fer-nos mal, les motos a les voreres,
les pissarres anunciant el menú.
Les pissarres... Bueno, però la pissarra anunciant el menú seria el de menys, perquè seria el de menys, perquè la pissarra anunciant el menú li dones un cop i la tombes. No entens? El bastó li dones un cop i la tombes. Això no seria... Que millor que no hi fos, però és el... de totes les coses que ens podem trobar, a mi personalment és la que menys em preocupa, sincerament. Perquè ja n'he tombat més d'una de pissarra anunciant un menú, ja no m'hi he arribat a fer mal. Però sobretot aquestes motos que hi ha a sobre les voreres, que porten aquestes maletes darrere que són tan amples i tan altes que et queden a l'alçada del pit, tu quan detectes la moto ja t'has clavat la maleta a l'alçada del pit i t'asseguro que fa mal. I per altra banda tenim problemes d'encaminaments, és a dir, tu quan vas per la vorera i vols creuar, seria interessant que per arribar al pas de vianants hi hagués una rugositat a terra que tu amb el bastó poguessis tocar i que t'indiqués que allà arriba el pas de vianants. Aquí a Barcelona em sembla n'hi ha bastants, però a Manresa no, molt justos d'això. I tenim problemes amb els semàfors, no sé com ho tenien a Barcelona, el Pep si truca i ens ho explica li agrairé, però a Manresa els semàfors acústics sonen molt poquet. Tenim tot tipus de problemes, no ens ho posa fàcil la societat.
Que important és que es digui aquí això ara.
Sí, a vegades a mi em pregunten si la ceguesa és un problema, dic no, la ceguesa no és un problema, el problema és la societat. La ceguesa no és cap problema. La ceguesa és una mancança que, com a tal, doncs, s'ha de suplir de tan bonament com es pot i s'ha d'acceptar i entendre que hi ha coses a la vida que no es podran fer. De moment, perquè mai no es pot dir mai. Diu que mai no es pot dir que aquest frare no és el meu pare ni d'aquesta aigua no em veuré, perquè no saps mai el que pot portar la vida. Bé,
tinc una
petita... Ja donant amb el tema de la ceguesa i el Barça, seré molt breu. El Museu del Barça, algú em pot dir si hi ha anat, si alguna persona cega hi ha anat i es poden tocar les coses? Perquè si no, jo li proposo amb el senyor Laporta, les coses que no es puguin tocar, bé siguin perquè són delicades, siguin pel que siguin, no se'n podrien fer rèpliques i deixar-les a la vista, bueno, a la mà de tothom perquè tots les puguem tocar? Ah. És a dir, per exemple, una Copa d'Europa potser no la podrem tocar, però fes-me una rèplica de fusta, que hi ha molts escultors que no tenen feina, i fes-me una rèplica perquè jo la pugui tocar. Per exemple, estic posant un exemple.
I a sobre, podries dir que és el primer, com es diria això, primer museu que, com ho podríem dir?
El primer museu accessible.
Accessible.
Bueno, no sé si
accessible no, perquè ja ho deu ser, però en aquest cas per...
Hòstia, no sé com ho podria dir.
Pensem-hi, perquè això podria acabar sent una realitat.
Això volia deixar-ho aquí perquè li ensenyeu a la doctora Bou, a veure què ens en diu de tot plegat.
Segur que recull algú.
A veure què ens en diu. I per part meva és tot.
Gràcies, Ricard.
I moltes gràcies per escoltar-me.
Igualment, a tu.
Adéu-siau, bona nit.
Que important això que s'acaba de dir, no? Anem a Horta, Joel Lluís, bona nit.
Bona nit, bona matinada, bona setmana. Mira, aquest senyor li respondria que podries denominar-se primer museu tangible o palpable.
Per qui ha d'anar? Per qui? Tècnicament, com es podria dir això?
Palpable. Sí. Aquest senyor que sé vol que tindre constància que el trofeu existeix amb la mateixa forma que té el trofeu, que no es pot tocar perquè
sí,
està en una vitrina, perquè és en bruta, vol palpar-lo. Jo penso que és palpable. Quan palpes alguna cosa, ho toques. Tocable. Així de ser simple. Xavier, tinc tres preguntes.
Aviam.
I una que se m'ha acudit a última hora, a veure si me'n recordo l'última, la que se m'ha acudit a última hora, prefereixo el primer llegir-te, les tenia escrites per no equivocar-me. Mira.
Aviam.
D'alimentació. Què vol dir fer un pisco labis? I em pregunto si és un menjar lleugeret, frugal, o un aperitiu. Després, si encara hi ha filadors, hi ha encara filadors, n'hi ha, però em pregunto si encara fan sonar aquest xiulet tan característic. I com es diu aquest instrument? Em penso que es deia esmolet. La meva mare, quan sonava l'esmolet, el xiulet aquest, deia, bé, l'esmolet, ja sap per qui l'esmolet. I l'última, pels de la finestra indiscreta, o algú entès en cine, si un teaser, això que s'anomena un fragment molt curtet de segons, o dos o tres segons, és el mateix que un tràiler. Penso que no. Penso que un tràiler és més explícit i que diu coses més entrenadores i que mostra més imatges de la pel·lícula. Felicitats pels Premis Gaudí, pels discursos d'aquell guionista, que no sé com es diu, de l'actriu que la senyora que va guanyar com a actriu, que ara no surt
de poc. Emma Vilassau.
La Emma Vilassau, també un discurs molt lúcid. I de la pregunta que tenia així en ment, que se m'ha donat del cap i com no vull fer perdre temps.
Gràcies,
i deixar passar als oients, que prossegueixi el programa i la setmana. Bona nit.
Bona nit. Anem ara cap a Horta. No, cap a Enruta. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, em volia contestar dues preguntes que vaig sentir el Pep ahir, que em preguntava, i després un altre senyor que em preguntava pel tema del benestar animal amb el transport d'animal vius.
Sí.
Bueno, mira, pel Pep, comencem pel Pep. Sí, jo porto un tràiler, he canviat el remolc ara, és articulat, el vehicle és articulat, la tractora és un Volvo, el remolc fa 13,70 m de llarg, en total 16,5 m de llargada. El remolc que portava abans feia 11,5 m, però amb la curiositat que portava una carretilla lavadora penjada en el cul del remolc. Que jo arribava a la granja, despenjava la carretilla i em descarregava els contenidors, els posava a la granja, me'ls omplien de pollastres i els tornava a pujar al nou camion. Val? I ara, en vez de portar 3.000 quilos de ferro amunt i avall, porto 3.000 quilos més de pollastres perquè porto dos files més de contenidors que abans. Val?
Mm-hmm.
Això és el que li puc explicar, a grosso modo, de lo que és el meu vehicle. I només transporto que pollastres vius. De la granja a l'escorxador.
Uh-huh.
Val? Llavors, el tema del benestar animal. Això, podríem omplir un programa només amb tot el tema aquest, però ho resumirem ràpid. El benestar animal, gràcies a Déu, des de fa uns quants anys, s'ha anat actualitzant i s'ha anat fent cada vegada més seriós i més efectiu. Cada viatge que faig, el camion es renta i es desinfecta. Cada viatge, no cada dia, cada viatge, el camion es renta i es desinfecta. Jo, per exemple, jo no puc entrar a les granges, jo amb les meves sabates, jo no puc entrar a les granges, ho tinc prohibit. Les persones que entren han d'estar amb sabates de la mateixa explotació, és a dir, les colles que carreguen els pollastres, que són un grup de gent que carreguen els pollastres en els contenidors, que van de granja en granja, cada granja es posa la roba que té la pròpia granja, és a dir, no poden anar d'una granja a una altra amb la mateixa roba, perquè si hi hagués una petita intoxicació en una granja, no escampar-ho en el següent. Val? Llavors, Això és sagradíssim, això és, bueno, i si jo tingués que entrar, hauria de posar les bosses de plàstic a les sabates meves per seguretat. Això, la bioseguretat ara és, bueno, sagradíssima. Sí, llavors, amb el tema del transport a dalt del camió, també tenim les normes. Jo no puc carregar 100 quilos per calaix. Jo tinc unes normes, a l'hivern podem carregar una mica més, a l'estiu carreguem una mica menys, perquè amb la calor el pollastre vagi més
ventilat.
Més ventilat, correcte. I ara a l'hivern, jo ara vinc de Lleida, vinc tot el camí, 2-3 graus, i els porto tapats amb una lona, que els pollastres no passen gota de fred. I a l'estiu, mentre carreguem, portem una dutxa d'aigua del sostre del remolc, portem 300 litres d'aigua i pulveritzem aigua, com a les terrasses que pulveritzen aquella aigua perquè no tinguis calor, doncs el mateix, mentre que estem parats carregant, pulveritzem aigua perquè l'animal no passi calor, després ja circulant no hi ha problema, circulant amb l'aire corrent ja van bé i no hi ha cap problema. Això amb pollastre, amb porc ja, vamos, ja, i amb transport internacional, amb transport de llarg recorregut, hi ha remolcs que tenen abeuradors, tenen menjadors, bueno, ja et dic, podríem parlar-ne 3 hores seguides, però...
Doncs...
És molt seriós el tema del benestar animal, que sembla que s'hagi de portar de qualsevol manera i no. És molt, molt, molt complexa i molt controlat. Molt controlat.
Perfecte, Jordi, doncs t'agraïm aquesta informació tan exhaustiva. I una pregunta, sí. Si te la puc fer al marge. Tu ets de fer abraçades?
Sí, sí.
Sempre que pots, tant familiars com amics, abraces?
Sí, i si són amics de veritat, encara més.
Molt bé, fas allò una bona estrenyita, no?
Sí. Mira, complau molt una persona que estimi, una persona que un amic dels bons. Si ens veiem, home, si ens veiem cada dia, no, però si ens veiem de tant en tant, donant-te la mà i si et convé una abraçada, hòstia, a mi m'agrada, sí senyor.
Doncs anem a les abraçades. Abraçada. Vinga. I bon viatge.
Moltes gràcies, bona nit.
Som i serem gent ignorant, tant si es vol com si no.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto.
Hem d'agrair a totes aquelles persones que ens ensenyen. I ens ensenyen a sortir de la ignorància, a tenir més coneixement, a ser més hàbils, a ser més doctes, i ho hem d'agrair constantment, no? Els mestres anònims que al llarg de la vida ens trobem i ens ensenyen a millorar com a éssers humans.
No sé què tinc, que cada nit m'agrada més la nit dels ignorants 3.0. Un programa amb Suc i Bruc.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto.
I amb Xavier Solà.
Abrázame, abrázame y arráncame el escalofrío. Abrázame, abrázame, que me congela este vacío de rascacielos y cascadas. Sobre espejismos del infiel y genocidas escaladas, donde Caín hace de Abel y cómo soplan vientos de desguace. Abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor. Hasta que la muerte nos abrace.
Abrázame, del compositor i poeta Eduardo, Luis Eduardo Aute. Avui, 21 de gener, és el Dia Internacional de l'Abraçada, per posar en valor aquesta expressió, no? L'abraçada. No sé si ho feu gaire sovint amb amics, familiars, o sou dels que defugiu el contacte físic. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Més enllà d'un gest d'afecte, les abraçades són un llenguatge universal de comunicació no verbal que transcendeix cultures i llengües. Són una font de connexió emocional que enforteixen els llaços afectius, donen un sentiment de seguretat i ajuden a regular la nostra salut física i mental.
No sé si la gent ara s'abraça més que abans. Tu què diries? Pel que veus en els teus amics, el teu entorn.
En el meu entorn són molt d'abraçades, però potser la Covid va marcar un abans i un després
això
en aquest sentit.
Això també. I els nostres avis s'abraçaven gaire o menys? Tu què diries?
Jo diria que menys.
Menys, eh? Costava més, eh? Això mateix que ens explicava Joan Isaac, no? Que el pare només l'abraçava i petonejava al futbol. En el futbol, quan el Barça feia un gol, escolta'm, era uns petons.
Allà t'abraces a tothom.
Bé, qui sap si, parlant de Teresa Forcades, la monja benedictina, és gaire partidària de fer abraçades. No sé si el monestir de Sant Benet, entre la comunitat, s'abracen sovint. Li voldríem demanar aquest dijous matinada de divendres com a convidada de gener. Per cert, què li voldríeu preguntar?
La convidada del mes.
Anem recollint preguntes com aquesta de l'Albert de Badalona. Diu, creu a Teresa que l'ésser humà té futur? Aquesta és molt bona, eh?
La Maria de Móra d'Ebre pregunta pels canvis més urgents en el sistema de salut global per una atenció més humana i més justa. Quins haurien de ser, demana? I la Carmeta de Sants li adreça aquesta pregunta.
Què pensa de la joventut d'avui en dia? Com la veu ella? Per preparació de l'Església Catòlica. Està preparada per ser monjo o per ser frare?
És a dir, les vocacions, eh? Si hi ha vocació de dedicar la vida a Déu, no? A veure com veu aquest tema des de la vessant de l'Església Catòlica. I parlant de dates, ja falta menys pel 13 de febrer.
Sols m'acompanya la ràdio que dispara com un colt. Sols m'acompanya la ràdio i el seu cor de rock and roll. Vas regalar aquell juny. Sols m'acompanya la ràdio i totes les seves cançons em parlen de tu. Em parlen de tu.
El dia 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i aquest mitjà passa a primer terme. I nosaltres volem venir a casa vostra a fer el programa, però no sabem encara on podem anar.
Entre les moltes propostes que ens heu fet arribar, mil gràcies, per cert, hi ha la de l'Àurea, de Sant Vicenç dels Horts. Ens convida al Teatre de la Societat Cultural La Vicentina, una entitat cultural fundada al 1871.
Això ho hem d'ampliar una mica. Àurea, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què creus que seria un èxit venir al Teatre de la Societat Cultural La Vicentina?
Home, per nosaltres ens ompliria d'orgull, no? Anar a un programa com el vostre, no?, de la nit dels ignorants, seria un orgull, no?, i una satisfacció poder fer un acte una mica diferent, no?, perquè nosaltres fem moltes activitats de teatre, de concerts, no?, amb diferents ofertes, però realment jo crec una miqueta l'aposta que fem des de l'entitat és aprofitar, no?, aquest canal de difusió, perquè tenim moltes coses, la nit dels ignorants, no?, la ràdio, amb l'entitat, intentem combatre, no?, una mica la ignorància, generar coneixement, crear sinergies, no?, entre la gent que vol participar, i, bueno, costa una miqueta, no?, arrencar. No arrencar, perquè ja portem més de 150 anys, no?, d'història, però sí una miqueta motivar la gent, no?, i un programa de ràdio com el vostre, no?, que és molt interessant, on la gent participa del coneixement i comparteix, això és un enriquiment molt important.
I què descobriríem aquí a la Vicentina? Què veuríem?
Bueno, aquí a la Vicentina, doncs, actualment tenim una sèrie d'espais, no? Hem fet tota una transformació a nivell d'espais per cobrir normatives, i a més tenim una sala molt gran de teatre, on fem obres. Actualment estem diversificant també la programació artística, fem concerts en petit format i en gran format, no? També la música com a art d'expressió, i la veritat que estem amb tot el tema de transformació digital, perquè clar, no? Pues igual que no, el món avança, no ens podem quedar, no? Fa 100 anys enrere, això també ens costa molt, però sobretot generar una miqueta de ganes a la gent que pugui venir no? I conèixer aquest espai, conèixer què és el que fem, que curiositat, que puguin preguntar, no? I això jo crec que és la base, no? Perquè la cultura és el que ens fa créixer, no? com a societat, no? I també és un lloc on ara 200 socis, no? Que són els que sustenten l'entitat, però realment generen unes sinergies i unes energies molt vives, no? En relació a la cultura. És a dir, el millor és que ens vegin, no? I que hi som, no? Només fem poble, sinó que també fem comarca. I bé, poder tenir l'alta veu, no? De la ràdio és un goig.
Doncs gràcies d'una banda per el que és la vostra proposta de convidar-nos i l'altra per el que feu, per tota aquesta gent que, com dius, dedica el seu temps de manera incondicional per mantenir una institució, podríem dir ja, com és aquesta Societat Cultural La Vicentina. Àurea, una abraçada fortíssima i per molts anys.
Molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat i ja veurem aviam qui, on anireu a fer la ràdio.
A veure, a veure.
Us seguirem, segur.
Ben segur.
Molt bé. Bona nit. Gràcies. Catalunya
Ràdio. La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa.
Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Doncs vinga, que sí, ens acompanyeu avui fins a les dues. La darrera melodia se l'ha reservada la Josefina del Picat. Vol escoltar la mare amb Diango.
Fes molt de reiet, fes molt de fill meu, que ets un angelet que m'envia Déu. El més a la cara
tema, cançó popularitzada per Diango el 89, tot i que la seva història es remunta a principis del segle XX, escrita el 21 per Manel Sugranyes, empresari de revistes del Paral·lel de Barcelona, música de Joan Costa, es va estrenar als anys 20 amb la copletista Pepita Ramos, més coneguda com a Goyita. En va fer també una versió Ramoncita Rovira, però qui realment la va popularitzar va ser de manera genial Diango, el 89, 70 anys després, convertint-la en un dels grans hits i un clàssic de la música catalana. La cançó parla sobre l'amor maternal al llarg del temps i l'ha triat la Josefina del Picat. Pau, què ens destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. M'ha agradat molt escoltar la història de la Josefina i percebre el gran record que té de la seva mare, tot i haver-hi coincidit tan poc en el temps. Diu que la pensa molt a diari. Ella és nascuda al Belda, un poble de la Franja, però fa molt que viu al Picat, al Segrià. Va caminar als 80 i s'ha dedicat a fer de mestressa de casa, cuidar els fills i ajudar l'empresa del seu marit pagès. I té una gran font d'alegria diària, els seus nets. Dos de més grans, de 15 i 17 anys, i una neta d'un any i mig. Diu que els ajuda amb tot el que pot i que passen molt per casa seva. I la seva dita la va apuntar escoltant la ràdio. Les mentides es construeixen i la veritat es descobreix. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. Ja ho sabeu, si us ve de gust reservar una darrera melodia, nosaltres ens fa peça. Tan sols heu de trucar aquest número.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Per ser més precís, no és trucar com deixar una nota o un text com un WhatsApp o un escrit o bé una nota de veu, perquè si truqueu no hi ha resposta, com passa doncs això amb el cas de només notes. Anem a Barcelona amb la Natàlia ara. Bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
jo trucava per intentar contestar amb en Ricard de Manresa, em sembla que era,
sí,
que tenia, preguntava com funcionava el tema dels semàfors amb els invidents aquí a Barcelona.
Sí.
Jo no en soc d'invident, però tinc, crec que no sé, m'aventura a reduir que aquí molts semàfors tenen el servei de sonoritat quan hi ha un invident que els fa servir. Jo he arribat a la conclusió, perquè una vegada vaig veure unes persones acompanyant els invidents, i eren com un grup, i apuntant i tot, i jo diria que els invidents de Barcelona, segons on viuen, o la feina que fan, o els recorreguts que fan, deuen estar com connectats, deuen tenir uns sensors, o deuen activar ells, a mesura que van avançant, la versió sonora dels semàfors, perquè jo treballo al costat d'un semàfor, i a vegades sona i a vegades no. I aleshores he arribat a aquesta conclusió, que deu ser com una opció que el mateix invident pot activar del semàfor perquè el semàfor no estigui sempre dirigit quan no necessita ningú que realment la necessiti.
I demanes confirmació a la nit dels ignorants?
Estaria bé que algú que realment que el faci servir o que el posi en funcionament o confirmi. Però jo crec que hi ha d'haver alguna interacció entre l'invident i el semàfor.
Bona pregunta. Ho demanem ara mateix. Natàlia, alguna cosa més?
No, res més. Moltes gràcies per trobar-me.
A tu. Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Anirem ara a Nou Barris. Fina, bona nit.
Bona nit, buenas noches. Mire, yo quisiera saber con la ley en la mano, si alguien me supiera decir, qué castigo le puede caer a este individuo. Me niego a llamarle ser humano. Me niego yo a llamarme ser humano si él se lo reconoce como tal, que le ha encontrado 12 o 13 perritos mordiéndose entre sí, comiéndose de hambre, y en una saca 4 o 5 crías, una de las cuales ha podido salvar la vida. ¿Qué le puede caer y si podemos hacer alguna acción, alguna firma o algo?
¿On ha pasado eso, Teresa?
Pues esa noticia la he escuchado por la radio, que la han cogido así al vuelo.
Pero no sabe el lloc, no recuerdo.
No sé el lugar. No lo sé, pero lo he escuchado de refilón. 13 perritos comiéndose las orejas y las patitas entre sí por hambre.
A ver si algú que coneix la història...
A ver si lo podría ampliar. Sí, es tan amable. Después, con respecto a las abrazadas, para mí el abrazo, sobre todo en la pareja, es la mayor manifestación de amor en silencio. Comunica muchísimo, la prefiero al sexo y yo lo denominaría como un orgasmo espiritual. Aquello de estar con tu pareja, pues igual una hora o dos, que lo convencéis frente a mí. Quizás a medio adormilados, escuchando la tele de fondo, pero abrazados. Y transmite mucho más. Ahora, sin embargo, con gente que no sea él, verdaderamente me produce un poco de repelús, lo siento. Con respecto a Donald Trump, la inmigración, bueno, yo veo que le han votado 70 millones, no serán todos tontos y los demás muy listos. Y porque no se habla, también lo dejo como una pregunta, estos señores inmigrantes vienen de tierras no explotadas ricas, cuyos reyes, los recursos se les explotan a compañías extranjeras, sobre todo la parte de Sudáfrica, minas, brillantes y cosas estas. Y vienen aquí estos gobernantes, que tienen la obligación sagrada de satisfacer en primer lugar las necesidades de sus ciudadanos, y nos mandan después el problema. ¿Por qué no se habla de que estos señores tienen un país, de su país y de sus gobernantes, y no es que nos envían a nosotros el problema? Y el buenismo tonto a veces, perdone, hay gente que tiene unos móviles de última generación, iPhones 10, 12 y más, que nosotros ni los tenemos. Esto por otro lado. Y finalmente, bueno, Andy Van Español, que ya conseguiremos ya subir a primera, que no se preocupen gaire, que puxarem a dalt,
d'acord.
A quin dia sortirà doña María del Mar Bonet, que tinc especial interès, si m'ho pot dir, per fer-li una pregunta a la senyora Mar, però fa anys.
Molt bé, doncs la besaria.
Per un tema especial d'ella, amb una guitarra i que ni he sentit mai a les meves orelles una sintonia com aquesta, unes mans tan habilidoses. Volia, bueno, fer-li aquesta pregunta, si pot ser, eh?
D'acord. Molt bé, que tingui bona nit.
Adivant espanyol, bona nit.
Molt bé, bona nit. Doncs va, que avui tenim una edició del què passaria si es prohibís fumar als llocs públics.
Estem acostumats a moltes realitats, però què passaria si...
Què passaria si es prohibís fumar en espais públics, platges, terrasses dels bars, restaurants, etc.? Mira, a Milà aquesta pregunta ja ha deixat de ser retòrica. Des de l'1 de gener es prohibeix fumar al carrer a menys de 10 metres d'una altra persona amb multes de fins a 240 euros. I Brussel·les aconsella als països europeus que prohibeixin fumar en espais públics i que les restriccions es facin efectives, sobretot en terrasses i parades de transports públics. Josep Maria Suelves és psicòleg clínic, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Josep Maria, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit.
I Daniel Braser és secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. Daniel, també bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, Xavier.
Com es rebria si es prohibís fumar en espais públics com platges, terrasses de bars, restaurants, etc., Josep Maria?
El més important és que ja sabem com es reben les ampliacions dels espais lliures. Dels anys 2005 i 2010, sobretot, els espais d'utilització pública tancats, quasi tots ells, doncs prohibeixen fumar per protegir la salut de fumadors i no fumadors. I hi ha alguns espais a l'aire lliure, com els que formen part de centres educatius, de centres sanitaris o els parcs infantils, amb els quals ja està prohibit fumar encara que estigui a l'aire lliure. Sabem, per dades de diferents enquestes, que la població en general acull molt bé l'ampliació d'espais lliures de fum de tabac i sabem també que aquesta ampliació dels espais lliures de fum doncs, contribueix a augmentar la protecció de la salut de tothom i en alguns casos, com el de les platges, doncs, també té un impacte molt important sobre la qualitat del medi ambient, no? Sobre l'evitar l'abocament de residus de les cigarretes. No?
Bé, nosaltres ja venim d'una època durant la pandèmia en què a les terrasses ja estava prohibit fumar. Per tant, ja hem experimentat què és el que succeeix amb la finalització de les prohibicions i dels protocols. Doncs les terrasses es van tornar a omplir i la gent va tornar a gaudir de les terrasses amb i sense fum.
Suècia està pionera en prohibir fumar a totes les terrasses. A Letònia i Lituània està prohibit fer-ho a l'espai que hi ha davant de les portes de l'establiment. No sé si us ha arribat com els està afectant aquesta prohibició.
En el cas de Catalunya, per exemple, que és el cas que coneixem més a prop, doncs l'any 2023 la Generalitat va fer una de les sèries d'enquestes òmnibus i aquest suport és molt elevat en diferents entorns. Eh? El més rellevant de tot això és que quan es preguntava en aquesta enquesta específicament sobre el suport a la prohibició de fumar a les terrasses d'hostaleria, aquest suport continuava sent molt important, de l'ordre del 70%, però el que encara és més rellevant és que, preguntats sobre fins a quin punt la prohibició de fumar a terrasses afectaria l'ús d'aquest tipus d'establiments d'hostaleria, doncs aquest suport continua sent tan important que un 21% de la població declarava que hi aniria encara més i el 62% declarava que continuaria utilitzant-ho. La veritat és que l'experiència dels anys 2005 i 2010 en quant a la implantació de la prohibició de fumar va demostrar que lluny de la preocupació que en aquell moment lògicament va causar amb els sectors afectats la possible prohibició de fumar, doncs aquest impacte no va ser en absolut negatiu en termes dels indicadors econòmics que després s'han pogut analitzar. I per tant, probablement, si efectivament aquestes mesures prosperen, doncs probablement tampoc tingui un impacte negatiu, més aviat al contrari, no? Perquè al final les persones que no fumen són la majoria de la població. Els treballadors d'hostaleria i els propis usuaris es veurien beneficiats, però probablement aquest impacte negatiu doncs, probablement no s'arribarien a produir.
Bé, venim d'una llei del 2005 que va ser un nyap perquè les conseqüències econòmiques no van venir tant perquè la gent no deixés de venir, sinó perquè el sector va fer unes grans inversions per adaptar els seus establiments a la llei i al cap d'un parell d'anys doncs, es va tirar enrere i totes aquelles obres i aquelles inversions que s'havien fet, en molts casos milionàries, els establiments els van haver de menjar. I aquí sí que va haver-hi una repercussió econòmica negativa perquè en cap moment es va poder aprofitar o desaprofitar aquesta inversió que s'havia fet molts establiments. La veritat és que encara a dia avui pràcticament encara deuen estar liquidant els leasings i préstecs que van demanar. A partir d'aquí, durant la pandèmia, el sector doncs, va veure com tancaven. L'any 2022, si no recordo malament, ja amb la doctora Cabezas, al capdavant del Departament de Sanitat, ja es va haver-hi un primer intent per poder prohibir el tabac a les terrasses. El sector, amb les reunions que vam tenir, li vam fer palès que acabàvem de sortir de la pandèmia i només ens faltava una prohibició més per encara per continuar. Les enquestes que nosaltres ens treballa a l'Hostaleria d'Espanya, que és la que ha fet les dades més importants, no es determina un clar consens. I el que veiem també clar és que en el cas de que hi hagi una prohibició de fumar les terrasses, primer doncs la gent s'aixecarà i n'hi ha fumar al costat, i això crec que ho tenim tots clar, i després generarà encara tota aquesta brutícia que ara més o menys està controlada, doncs estarà descontrolada pels carrers, i el que farà també serà traslladar que la gent vagi a fer-se la cerveseta o vagi a fer-se la cigarret, a casa seva se li traslladarà el tema del fum possiblement a les seves llars. I des del punt de vista competitiu, clar, en aquests moments no hi ha una línia comuna a Europa. Brussel·les ha determinat què és el que seria convenient, però en tot cas tenim una sèrie de competidors a nivell turístic que en aquests sí que es permet i pràcticament no està ni legislat. I al final que tot això deriva és que el sector de la restauració torna a ser policia i no és la feina que a nosaltres ens correspon fer de policia i encarar-se amb els clients si realment volen fumar les terrasses, perquè aquest és el problema que ja teníem i que agradarem segur.
Josep Maria, quins beneficis comportaria pels ciutadans aquesta nova prohibició?
L'ampliació d'espais lliures de fum és un benefici constatat per la salut de la població en termes generals. Avui, des de fa ja molts anys, sabem que no només fumar, sinó també veure's exposat amb un aire contaminat per fum de tabac, doncs augmenta fins i tot la mortalitat per cardiopatia isquèmica i per càncer de pulmó. Amb les persones més vulnerables i amb els infants incrementa també alguns problemes de salut, des de les otitis a complicacions de l'asma i altres malalties respiratòries. Doncs aquest tipus de normes tenen un efecte de disminució en molt curt termini, inclús d'urgències hospitalàries o hospitalitzacions per, sobretot, malalties cardiovasculars. No? Les persones que treballen en entorns on encara està permès fumar són les principals víctimes d'aquesta absència de regulació. Al final l'hem d'oblidar que han sigut els principals beneficiaris d'aquestes normes. No? I amb el futur, inevitablement, doncs, anirem entenent com a societat, col·lectivament, que el fum del tabac amenaça la nostra salut i, per tant, adoptant normes que cada vegada facin que estar respirant aire pur doncs formi part de la normalitat. No?
Daniel, millorar la salut dels ciutadans hauria de ser un objectiu de tothom?
Sí, i tant. No, a veure, el tema de la salut passa per la banda qualsevol posicionament, això està claríssim. Però, clar, potser hauríem de tenir en compte que potser el que hauríem de parlar és de prohibir directament el tabac, i no estaríem parlant de tantes limitacions, perquè al final el que estem fent és que s'està permetent el consum de tabac, s'està prohibint a determinats llocs, potser la qüestió seria prohibir-lo, i d'aquesta manera no hauríem d'estar mirant on es pot fumar i no on es pot fumar, però clar, al final el tabac aporta molts diners a nivell d'impostos als estats i no hi volen renunciar. Per tant, bé, el primer és la salut, això ho tenim molt clar, jo crec que cap hostaler o cap associació que representi els interessos del sector dirà que això no és el principal.
Què passaria si es prohibís fumar en espais públics, platges, terrasses de bar, restaurants, etc.? N'hem parlat uns minuts amb Josep Maria Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de l'Agència de la Salut Pública de Catalunya, i amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. Josep Maria, Daniel, no sé si voleu afegir algun missatge per acabar.
Hem subratllat una idea molt important, i és que en matèria de prevenció i control del tabaquisme, afortunadament, portem unes quantes dècades avançant i segurament seguirem fent-ho progressivament. No? Jo crec que aquesta és la gran esperança, la gran expectativa que podem tenir sense cap mena de dubtes. No?
Bé, només dir que som conscients el sector de que a la curta o a la llarga aquestes disposicions acabaran afectant una miqueta més el sector i que ens hi haurem d'anar adaptant mentre no es prengui altres decisions per part dels governs molt més valentes.
Com prohibir el tabac, no?
Exacte. Al final, no som els responsables del tema.
Doncs Josep Maria i Daniel, moltíssimes gràcies pel vostre temps i que tingueu bona nit.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.